El govern finançarà amb el Manco 5 milions d'euros projectes estratègics en el sector agroalimentari després del tancament de Gama. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, en una compareixença al Parlament a petició del Partit Socialista. La línia d'ajudes es bonificarà amb fons de l'import de turisme sostenible i forma part d'una estratègia de transformació per fer el sector més competitiu, integrat i rendible.
Una quantitat no inferior a 5 milions d'euros per tornar a habilitar una nova línia d'ajudes destinades a projectes d'estratègia per a l'agroindustrial de les Balears, que tinguin impacte a les produccions primàries de les illes. Aquesta línia serà independent de les ja programades i podria representar una inversió addicional de més de 12 milions d'euros.
El conseller atribueix el tancament de la principal central lletera a Mallorca decisions empresarials, mentre l'oposició li retreu deixadesa. Això quan dues de les vaqueries que fins ara venien la llet a Gama l'exportaran a la península per sobreviure. Per a la tercera, la vaqueria de Ses Veles de Canyamel a Capdepera tancarà portes perquè no veu viabilitat en el negoci. Serà dimarts que ve, mentre aquest dijous qui tancarà serà la cooperativa de Ses Plet de Sa Pobla. Tot d'una ho ampliam es dimarts, dia 24 de març, i l'actualitat està marcada novament per les mesures per pal·liar els sobrecostos a l'arxipèlag de la guerra de l'Iran. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. La patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca reclama al govern que tramiti per la via d'urgència un decret llei de 100.000 milions d'euros per a pal·liar els efectes de les pujades de preu. L'executiu, de fet, es reunirà demà amb els partits amb representació al Parlament per escoltar les seves propostes davant d'aquesta crisi econòmica després de trobar-se la setmana passada amb els sectors afectats.
Una incertesa per la guerra a l'Orient Mitjà que no modifica les previsions turístiques de cara a Setmana Santa.
Els hotelers de Mallorca preveuen una ocupació del 70% de mitjana i que el 92% de la planta hotelera estigui oberta, una evolució que, segons la vicepresidenta executiva de la patronal hotelera, María José Aguiló, marcarà el comportament de cada mercat.
Puede haber variaciones de estas estimaciones dependiendo de la zona y del producto, y puede que haya incrementos por ventas de último minuto.
Desallotjat un edifici a Manacor per risc imminent d'esfondrament.
Segons un informe tècnic, l'immoble situat al carrer Alexandre Rosselló presenta greus deficiències a la coberta i a la cornisa. El consistori ha ordenat a la propietat adoptar mesures cautelars en dos dies si no s'enfronta a multes coercitives. El 15 de gener a Manacor, un jove de 18 anys va morir a causa de l'enfondrament del sostre de casa seva en un immoble que ja presentava deficiències estructurals.
I el govern espanyol destina 33 milions d'euros en dependències per policies i guàrdies civils a l'illa d'Eivissa.
Els dos projectes, un a Eivissa i l'altre a Santa Gertrudis, quantificats cada un amb més de 16 milions i mig d'euros, pretenen ser un incentiu per cobrir les places davant la crisi residencial que pateix l'illa. L'actuació forma part de la segona fase del Pla d'Infraestructures de la Seguretat de l'Estat, dotada en 900 milions autoritzats en el Consell de Ministres.
I la jutgessa de la Dana cita a declarar com a testimoni l'expresident valencià Carlos Mazón.
La magistrada li demana que porti els missatges i les telefonades del 29 d'octubre de 2024 relacionades amb la gestió de la tragèdia en què varen morir 230 persones.
I en els esports, començam amb bàsquet perquè Pablo Cano deixa de ser entrenador del FIBUI Mallorca Bàsquet Palma. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El club mallorquí ha anunciat aquesta hora baixa la sortida del tècnic uruguaià per diferències irreconciliables en la direcció esportiva, que segons han comunicat res, tenen a veure la trajectòria de l'equip. Pablo Cano abandona el FIBUI Palma després de 7 derrotes consecutives i deixa l'equip com a 13 a la classificació en 34 punts. En futbol, el Mallorca ha tornat a entrenar avui matí sense els internacionals i sense Mafeo Iberistrom amb molèsties físiques. Asano i Kumbula han tornat a exercitar-se amb el grup. I pel que fa a un dels rivals directes del Mallorca, Luis García Plaza és el nou entrenador del Sevilla. L'extècnic mallorquinista ha firmat fins 2027 i ocuparà el càrrec de Matías Almeida, que va ser destituït a hora baixa.
I pel que fa al temps, avui no hi ha hagut gran canvis. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. No, avui hem tingut molta estona de sol. És veritat que han intentat créixer alguns cíngols d'evolució cap al ponent de Mallorca, però no han arribat a deixar precipitació i tampoc n'esperam demà. Demà, de fet, tornarà a lluir molt el sol arreu de l'arxipèlag, previst del qualque interval de núvol prim, que es passejarà sense més conseqüències, i les temperatures demà poden pujar localment qualque grau. Tindrem un ambient bastant semblant en el d'avui, però serà el darrer dia d'ambient suau, perquè dijous anunciam un canvi important, principalment pel que fa a les temperatures. Per tant, demà, darrer dia, màximes que poden encara fregar o superar per poc els 20 graus al nord de Mallorca i també cap al nord d'Eivissa.
Gràcies, Dani. I el CaixaForum de Palma acollirà fins al 12 d'octubre 63 fotografies de National Geographic. L'exposició anomenada Colors del món capta l'essència de paisatges, cultures i també tradicions de tot el món. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El govern finançarà amb el Manco 5 milions d'euros nou projectes estratègics en el sector agroalimentari de les Illes Balears després del tancament de Gama, la principal central lletera de Mallorca.
Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, en la compareixença al Parlament a petició del Partit Socialista. Simonet ha explicat que aquesta nova línia es finançarà amb fons de l'impost de turisme sostenible i forma part d'una estratègia de transformació per fer el sector més competitiu, integrat i rendible. El conseller ha defensat un canvi de model cap a estructures en què els mateixos productors tinguin més control sobre tot el procés des de la producció fins a la comercialització.
Una quantitat no inferior a 5 milions d'euros per tornar a habilitar una nova línia d'ajudes destinades a projectes estratègics per a l'agroindustrial de les Balears que tinguin impacte a les produccions primàries de les illes. Aquesta línia serà independent de les ja programades i podria representar una inversió addicional de més de 12 milions d'euros.
L'oposició, en canvi, l'ha acusat de deixar morir la indústria agroalimentària. Som Ferran Rosa, de Més per Mallorca, i Marc Pons, del PSIP.
Qui sap que Més tancarà? I tanquen perquè ni Boston ni el seu director general han fet la feina que els tocava fer, perquè el seu esforç s'ha dedicat a turistitzar el camp, a afavorir els infractors i a continuar urbanitzant fora vila. Per no protegir les empreses, no garantir la sobirania alimentària i no assegurar la producció d'aliment en aquesta illa.
El govern els hi ha girat l'esquena. Damunt vostè, senyor conseller, hi passarà en aquesta història es no. Sobre vostè, senyor conseller, recaurà la responsabilitat, la culpabilitat d'haver matat la producció i la comercialització de la llet de Mallorca.
Simonet ha reivindicat també que aquest finançament va en la línia d'altres mesures adoptades al llarg de la legislatura com una línia específica per a projectes estratègics que ha permès impulsar inversions en diferents àrees del sector primari. Sebastià Sagreres, el portaveu del PP, ha donat suport a les diferents mesures del govern en forma de subvencions.
El sector primari i molt especialment el sector de producció o de productors de llet han viscut crisi darrere crisi des de fa molt d'anys, quasi fins a dia d'avui. I el darrer que haurien de mestir és renou polític i desunió, que és l'únic que ofereixen vostès.
El grup parlamentari de Vox ha estat l'únic que no ha intervengut, ja que cap dels seus 5 diputats es trobaven al Saló de Plens quan ha arribat el torn de paraula.
Agama deixarà de recollir llet de les 3 vaqueries dimarts que ve, dia 31. Dues d'aquestes vaqueries que fins ara donaven servei a Agama intentaran sobreviure la crisi venent la llet a la península. En canvi, la vaqueria de Ses Veles de Canyamel a Cap de Pere tancarà portes. El seu propietari, Toni Bausà, volia continuar com a mínim uns anys més, però no veu viabilitat el negoci.
El tema és que te lleven una il·lusió que has tingut tota la vida i per compte un parell d'any més, pràcticament, es preu que m'ha sortit de llet aquí a Mallorca encara és bastant raonable andant, estava bastant bé, però d'aquesta manera pues, m'ho han dit fins aquí. I el que...
Les vaqueries de Son Carbó a Campos i la de Son Bernat a Llubí es resisteixen a tancar i per això intentaran sortir endavant unint-se per exportar la seva llet a la península.
No els queda cap altra alternativa davant la falta d'embotelladores i distribuïdores a Mallorca que els permeti comercialitzar la llet que produeixen a la mateixa illa, una solució que, segons ha reconegut el propietari de Son Bernat, Joan Torrent, serà temporal fins a trobar una altra alternativa.
Això, per llarg temps, no pot ser viable de cap manera. Són pèrdues segures. O que mirem de poder subsistir, veurem si trobem alguna alternativa per produir o envasar la llet aquí. I o fer formatges, o fer danones o coses d'aquestes.
Al marge del fort component emocional que els lliga a les explotacions, volen mantenir un negoci darrere els quals hi ha moltes dècades de feina i sacrifici, així com importants inversions, tot en l'objectiu que els puguin heretar els seus fills que ja han estat interessats en seguir la tradició familiar ramadera.
Mos hem juntat, nosaltres dos, per veure menys si podíem sortir d'aquesta, perquè no volen morir, perquè tots dos tenim fills que volen continuar, els agrada molt les vaques i ho fem per fills, més que quasi per nosaltres.
En el cas de la vaqueria de Cap de Pere, que tanca, 60 de les vaques acabaran a Galícia, mentre que una dotzena més aniran a Eivissa i a la finca mallorquina de Son Burguera, on s'elaboren productes làctics.
I no deixant de parlar del sector agrícola, perquè la cooperativa Sesplat de Sa Pobla tancarà dijous.
Els 8 pagesos, que encara hi estaven associats, continuaran exportant patates a través dels altres portals. L'associació, però, acomiadarà els 19 treballadors de l'entitat i ha posat a la banda les seves instal·lacions i la maquinària. Finalitza així la trajectòria d'una cooperativa oberta l'any 1993 que va arribar a tenir més de 50 socis.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Més de 450 mestres i professors interins de les Illes Balears no tenien acreditat el coneixement del català durant l'any 2024. És el doble de la xifra registrada Imma Bibiloni l'any 2022.
Així ho ha exposat el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durant el ple del Parlament, on ha defensat la moratòria del requisit lingüístic en places de molt difícil cobertura, una mesura acordada amb Vox. Són Maria Ramon, de Més per Mallorca, i el conseller Vera.
A cada negociació, a cada sessió, a cada acord amb vots, sempre hi surt perdent la llengua.
Entre drets i fang, vostè tria fang. Això se diu irresponsabilitat.
La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració d'una proposició de llei per evitar que 200 condemnats per assetjament puguin exercir. Durant la sessió de control, la consellera de Salut, Manuela García, ha xifrat en 7,2 milions d'euros l'impacte de la vaga mèdica a les Illes, a més de 50.000 cites, proves i operacions suspeses.
I el govern es reunirà demà amb els partits en representació a la Cambra per escoltar les seves propostes davant la crisi econòmica derivada de la guerra a l'Iran. Així ho ha anunciat el vicepresident Antoni Costa durant el ple. La trobada arriba després d'una ronda de contactes amb sectors econòmics afectats i mentre l'executiu treballa en un paquet de mesures complementàries a les ja aprovades pel govern espanyol.
Costa ha qualificat les mesures d'insuficient, tot i valorar positivament algunes rebaixes fiscals. El vicepresident ha assegurat que l'objectiu és que l'administració autonòmica actuï allà on no hi ha arribat l'Estat. En aquest sentit, també ha criticat la manca de coordinació amb les comunitats autònomes per part del president Pedro Sánchez.
Tots els sectors varen coincidir en que s'havia d'esperar les mesures del govern d'Espanya, que desconeixíem absolutament, per prendre decisions. I el passat divendres varen aprovar un paquet de mesures que jo ja li he dit, jo li he admès, ens pareixen molt bé. A diferència de vostès, aquest govern no presentarà un plat de llenties en els convidats. No, els negociarem.
L'oposició, però, ha centrat crítiques en l'absència de la presidenta del govern, Marga Proens, de viatge oficial. Tant Lluís Apestegui, de Més per Mallorca, com Iago Negueruela, del PSIP, han qüestionat la gestió de l'executiu quan la situació s'agreuja.
Jo no els diré que el problema que tenen ara mateix és una batxata. Vostès sabran què comuniquen i per què comuniquen. El seu problema és que són molt enfora de la gent, a miles de kilómetros.
Lo que pasa es que usted no le ha podido decir que sí a ninguna de las medidas que han presentado los agentes económicos en las que están trabajando, porque su jefa es la que quiere decir sí o no a las medidas. Y ese es el problema que tenemos, que ante la falta de liderazgo no se ha acelerado, no se han puesto en marcha, y nosotros, obviamente, seremos responsables.
Diversos consellers han estat qüestionats per les conseqüències de la guerra. Asseguren que es tindran en compte tant la situació de les empreses com les dificultats de l'accés a l'habitatge.
I la patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca ha reclamat al govern que tramiti per via d'urgència un decret llei per pal·liar els efectes de les pujades de preus que contempli un pla de xoc d'entre 50 i 100 milions d'euros.
En un comunicat, la PIMEM ha sol·licitat mesures complementàries a les del govern central orientats a transformar transportistes, agricultors, ramaders, pescadors i autònoms. Jordi Mora, president de la Federació, ha destacat com altres comunitats autònomes ja han implementat paquets d'ajudes.
Ja estem veient com d'altres territoris i comunitats autònomes ja estan traient paquets d'ajudes i és important que es faci des del govern de les Illes Balears de manera ràpida, urgent.
I dijous el Congrés votarà el primer paquet de mesures del govern espanyol, mesures que varen entrar en vigor ja al cap de setmana. El Partit Popular ha votat en contra de modificar l'ordre del dia previst impedint que el pla anticrisi s'inclogui entre els punts ja agendats i, per tant, s'ha hagut de convocar pel mateix dia un pla extraordinari per convalidar o no el decret fiscal per abaratir el combustible i a hores d'ara Pedro Sánchez sembla que ho aconseguirà perquè Junts ha donat el sí verbal.
La clau és que el grup socialista dona suport a la iniciativa de Junts que s'acaba de debatre al Congrés perquè els autònoms no paguin ni liquidin l'IVA si no ingressen més de 85.000 euros. El diputat José María Cruzet no ho ha condicionat durant la defensa de la proposició no de llei, però en el fons ho ha deixat clar.
Des de Junts proposem que els autònoms puguin decidir facturar sense IVA si no superen els 85.000 euros anuals. De fet, Espanya és l'únic país de la Unió Europea que no aplica aquesta directiva i per això no entendríem que vostès no votin a favor d'aquesta proposta de Junts per Catalunya.
És una proposta no de llei, però el govern central s'hi ha compromès perquè ja hi fa feina, perquè, com ha recordat de Junts durant el debat, és una directiva europea. Ara, abans de paraular l'acord, la ministra portaveu del govern, Elma Saiz, ha fet referència a la importància de les properes 48 hores. Demà el president Pedro Sánchez compareix per explicar aquestes mesures i dijous es voten a la cambra. Ha dit que els ciutadans no entendrien que cap partit polític hi votés en contra.
Quiero recordar que son 80 medidas, 5.000 millones de euros, 20 millones de hogares, 3 millones de empresas que están viendo ya una realidad y que dependen de que los grupos políticos pulsen un botón para darle luz verde a esas medidas que están ya siendo una realidad.
Això pel que fa al primer paquet de mesures per minimitzar els efectes de la guerra. Pel que fa al segon, el decret que permet prorrogar per 2 anys els contractes de lloguer impulsat per Sumar encara no té data de convalidació, però en tot cas es votarà en el Congrés dia 29 d'abril, com a molt tard. La portaveu de Sumar a la Cambra Baixa, Verónica Barbero, ha demanat a PP i Junts responsabilitat i altura de mires per donar suport a una mesura en favor de la gent.
Quiero aprovechar para pedirle al señor Feijóo y al Partido Popular que, por favor, dejen el infantilismo político a un lado ya y la grandilocuencia vacía. Que se pongan a remar a favor de los y las españolas. Nosotras negociaremos con Junts las veces que haga falta, sobre lo que haga falta, dialogar y debatir para llegar a la aprobación de, entre otras, esta norma.
I el Pentàgon planeja desplegar al Golf Pèrsic prop de 3.000 soldats, una de les grans forces d'èlit de l'exèrcit estatunidenc, segons ha revelat el Wall Street Journal.
Això després de que els Estats Units hagin aturat els atacs sobre l'Iran, encara que Israel ha continuat bombardejant el sud del Líban i el país persa. De fet, l'exèrcit israelià afirma haver impactat 3.000 objectius a l'Iran en 25 dies de guerra.
I no deixant de parlar dels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. De moment no es modifiquen les previsions turístiques per aquestes vacances de Pasqua i els hotelers de Mallorca estimen una ocupació del 70% de mitjana en els seus establiments en línia amb l'any passat.
La patronal hotelera confirma un inici de temporada sòlid a partir de la informació recopilada entre hotels i cadenes associats. El nivell d'obertura hotelera aconseguirà el 92% per Setmana Santa, 2 punts percentuals més que l'any anterior. I es confirma així, diu, l'avançament de l'inici de temporada i la progressiva ampliació del calendari turístic. La federació assegura que les previsions s'han elaborat des d'una prudència davant l'actual context internacional, marcat per canvis constants. Una evolució que la vicepresidenta executiva de la patronal hotelera, María José Aguiló, marcarà el comportament de cada mercat.
Estas previsiones se producen en una situación internacional marcada por la incertidumbre, donde puede haber variaciones de estas estimaciones dependiendo de la zona y del producto, y puede que haya incrementos por ventas de último minuto.
El fet que Setmana Santa se situï en guany a principis d'abril afavoreix l'activitat turística, encara que aquest factor és conjuntural i que el canvi real respon a l'avanç del calendari turístic de Mallorca. Les ocupacions variaran per zones, mentre a la colònia de Sant Jordi, Alcúdia i Pollença s'espera entre el 70 i el 75%. Les expectatives a Palma apunten al voltant del 86%.
I el govern defensarà la prohibició de crear noves places turístiques en habitatges plurifamiliars, tot i les advertències de la Comissió Europea. Així ho ha assegurat el conseller de Turisme, Jaume Boussà, que ha afirmat que el govern manté el compromís de no concedir noves llicències a pisos, fins i tot davant la possibilitat de sanció per part de Brussel·les.
El responsable de Turisme ha argumentat que la prohibició és una de les mesures de l'executiu per fer front a la dificultat per accedir a un habitatge i que també respon a la necessitat d'evitar problemes de convivència entre turistes i residents dins un mateix edifici.
Ni una passa enrere. Considerem que la mesura que vàrem prendre és correcta i no se donaran llicències turístiques a dins plurifamiliars. Veurem a on arriben aquestes recomanacions, aquestes advertències que mos fan. Per a nosaltres ho tenim absolutament clar.
Tot i que el govern ja va presentar al·legacions per justificar la prohibició, la Comissió Europea les ha rebutjat i aposta per alternatives com la zonificació. En tot, l'executiu autonòmic manté que la problemàtica és general a tot l'arxipèlag i que la restricció ha de ser global. La mesura de prohibir noves places turístiques en pisos forma part del decret de contenció turística impulsat pel govern.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Desallotjat un edifici a Manacor per risc imminent d'esfondrament, segons un informe dels tècnics municipals, l'immoble situat al carrer Alexandre Rosselló, el número 7, presenta greus deficiències a la coberta i a la cornisa.
El mal estat de la conservació podria afectar tant els habitatges com els dos locals comercials oberts al públic a la planta baixa, amb el consegüent risc per a la seguretat ciutadana. S'ha ordenat a la propietat adoptar mesures cautelars en un termini màxim de 2 dies. Si no ho fa, s'enfrontaria a sancions coercitives reiterades fins que es duen a terme les actuacions exigides. També haurà d'executar obres de consolidació de l'estructura per avaluar-ne els danys i determinar si és possible el reallotjament dels residents. Recordem que el passat 15 de gener, també a Manacor, un jove de 18 anys va morir a causa de l'esfondrament del sostre de casa seva, un immoble que ja presentava deficiències estructurals.
I a les portes del jutjat de Palma, avui migdia, hi ha hagut una concentració de suport als encausats que es varen concentrar per evitar el desnonament de Cas Barraquer a Palma a final de l'any 2022. La concentració ha estat després que les defenses dels 8 investigats han tancat un acord amb la Fiscalia i l'acusació particular exercida per 2 policies locals de Palma que reclamaven un total de 15 anys de presó i una multa de 15.000 euros per un delicte de lesions i un altre d'atemptat contra l'autoritat. Finalment, els encausats no hauran d'ingressar a la presó.
El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma, Miquel Duran, ha explicat que els encausats han estat condemnats finalment per un delicte de resistència passiva i la pena de 4 mesos de presó ha estat substituïda per una multa de 3.000 euros. Els membres del sindicat faran una col·lecta per pagar els doblers de la multa i la indemnització de 400 euros.
I bé, el que ha corregut avui és que s'ha arribat a un acord perquè, òbviament, era una pena desmesurada i iniciar un procés penal per el que va passar era una aberració i el que ha passat és que s'ha arribat a un acord de resistència passiva que s'adocu un poc més a el que va passar i ens han imposat multes. Per això, és a dir, nosaltres seguim pensant que resistència passiva no hauria de ser un delicte.
I un jutge de l'Audiència Provincial aprecia indicis de delicte en el cas contra l'empresari Joan Riera i l'empresa Modular House, tot i que la causa va ser arxivada l'abril de l'any passat pel jutjat d'Inca. Ara s'ha reobert en segona instància després del recurs presentat per un dels afectats.
De moment, a la finca de Fora Vila només hi ha els fonaments. És tot el que va arribar a executar l'empresa fins al 2022, malgrat haver cobrat un avançament de 50.000 euros. En total, hi ha prop d'una desena d'afectats que calculen pèrdues que s'acosten al 1 milió d'euros. Rafael Ramis n'és un d'ells.
Que una de les coses que me fan més mal és veure que jo m'he quedat amb una runa i sense doblers i que ell segueix obrint noves societats, nous negocis, segueix passejant en cotxes d'alta gamma, quantes altres mos han quedat en ser man damunt del cap i sense la nostra casa.
Mentrestant, l'empresari continua sense haver respost per aquest doblers.
I llum verd de la construcció d'habitatges per agents de l'autoritat a dos solars, una a Eivissa, l'altra a Santa Gertrudis, gràcies a l'aprovació de la segona fase del Pla d'Infraestructures de la Seguretat de l'Estat, dotat amb 900 milions d'euros, autoritzat avui pel Consell de Ministres.
Aquesta inversió permetrà construir nous immobles residencials per a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Eivissa i a Santa Gertrudis, respectivament. Cada projecte té un pressupost de 16 milions i mig, és a dir, 33 milions d'euros en total. Els immobles que es construiran a Santa Gertrudis estaran ubicats en una parcel·la de 8.000 metres quadrats cedida per l'Ajuntament de Santa Eulàlia, i els habitatges destinats a la Policia Nacional es faran en solar contigu a la Comissaria Nacional d'Eivissa.
I la Policia Local d'Eivissa incorporarà aquesta temporada patrulles específiques per reforçar la vigilància durant l'hora baixa i la nit als barris de Ses Figueretes, d'Alvila i la Marina. És un dels compromisos que s'ha fixat el nou cap de Policia Local d'Eivissa, que avui ha pres possessió del seu càrrec, Elena Gregori.
José Luis del Blanco comandarà una plantilla de 96 policies locals. A l'estiu s'hi afegiran 11 efectius més en pràctiques, tot i que no farà canvis a l'actual organigrama, ja es prepara per a la temporada.
Voy a dar continuidad al proyecto que ya empezaron el acá de equipo de gobierno, que es sobre todo una policía más cercana, más visible, más próxima. Puedo adelantar en concreto que para este verano, en las zonas más turísticas tipo Figueretas, en Dalvila, en Vila, pues vamos a crear una unidad con un turno de tarde-noche específico para el tema de prevención de inseguridad ciudadana.
Llicenciat en dret, assumeix el càrrec després de més de 20 anys com a policia nacional.
El curso también de inspector, que son casi 3 años de formación, pues nos dan muchas herramientas y muchos conocimientos que los voy a intentar utilizar aquí ahora en la plantilla de Ibiza. Que no recuerde una policía local simplemente porque el policía le va por una multa, sino un policía amable, cercano, que le va a resolver problemas y que va a ser muy empática y muy asertiva con el ciudadano.
L'altre repte, convertir la capital eivissenca en referent a les Balears en seguretat ciutadana.
I a Menorca, una persona ha estat denunciada per avisar en temps real la presència d'un control de trànsit a través d'un grup de WhatsApp. La Guàrdia Civil avisa que compartir aquest missatge es posa en risc la seguretat viària i pot sortir molt car. Cristina Tomàs.
Els conductors alerten de la presència de controls policials a les carreteres de Menorca d'aquesta manera.
Carlos Verdes, en la gasolinera de Mercabal, en la BP, escondidos, parando a los que vienen de Ferrerías. Cuidado con la entrada de Castell, ¿eh? La verdad que hay una reunión muy hermosa. Las lechuguinas están en la pisonadora de Mercadal.
Habitualment, aquests missatges eviten emprar paraules com control d'alcoholèmia. Es refereixen als cossos policials metafòricament amb colors, blau per la Policia Nacional i verds per a la Guàrdia Civil. Sentim Paco Molina, portaveu de comunicació de la Guàrdia Civil de Balears.
Toda participación activa en estos grupos, aunque se utilicen palabras clave como cualquier tipo de denominación, con la finalidad de alertar a otros usuarios sobre la ubicación de un control preventivo de seguridad vial o de seguridad ciudadana, son propuestos para sanción por parte de la Guàrdia Civil.
Alertar d'un control policial és un delicte i pot sortir ben car. Els avisos poden ser des de fer llums a altres conductors fins a sistemes més moderns com aquests grups de WhatsApp. La Guàrdia Civil ha aconseguit identificar el responsable d'un d'aquests missatges. Es tracta d'un home de 34 anys que va avisar en temps real d'un control policial molt a prop de Ciutadella. Ara ha estat denunciat i s'enfronta a una multa d'entre 600 i, atenció, 30.000 euros.
Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El defensor del poble espera tancar a banda dijous en l'acord entre el govern central i la Conferència Episcopal Espanyola per indemnitzar a les víctimes d'abusos sexuals.
Ángel Gabilondo ho ha avançat en l'informe anual de la institució entregat a la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
En concreto, se decía que se cree un órgano especial de carácter temporal
que tenga como finalidad la reparación de las víctimas de abuso sexual en el ámbito de la Iglesia Católica, en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otros motivos, no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario.
Entre les més de 38.000 queixes, 4.000 més que l'any anterior, el defensor ha destacat com a focus de les demandes el retard en les ajudes per sufragar el lloguer, les esperes d'anys en l'adjudicació d'habitatge públic, així com també l'elevat percentatge d'habitatges de lloguer turístic que redueix i encareix el mercat del lloguer.
Segons per arribar a les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern finançarà amb el Manco 5 milions d'euros projectes estratègics en el sector agroalimentari de les Balears després del tancament de Gama.
Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, en una compareixença al Parlament a petició del Partit Socialista. La línia d'ajudes es bonificarà amb fons de l'import del turisme sostenible i forma part d'una estratègia de transformació per fer el sector més competitiu, integrat i rendible.
Una quantitat no inferior a 5 milions d'euros per tornar a habilitar una nova línia d'ajudes destinades a projectes d'estratègia per a l'agroindustrial de les Balears que tinguin impacte a les produccions primàries de les illes. Aquesta línia serà independent de les ja programades i podria representar una inversió addicional de més de 12 milions d'euros.
Això mentre dues de les vaqueries que fins ara venien la llet a Gama l'exportaran a la península per sobreviure i una altra, la vaqueria de Ses Bales de Canyamel de Capdepera, tancarà dimarts que ve perquè no veu viabilitat el negoci.
I el govern es reunirà demà amb els partits en representació al Parlament per escoltar les seves propostes davant la crisi econòmica derivada de la guerra a l'Iran.
La trobada arriba després d'una ronda de contactes amb sectors econòmics afectats i mentre l'executiu treballa en un paquet de mesures complementàries a les aprovades pel govern espanyol, la patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca reclama que es tramiti per la via d'urgència un decret llei per a pal·liar els efectes de les pujades de preus que contempli un pla de xoc de 100 milions d'euros. El seu president, Jordi Mora, destaca que altres comunitats autònomes ja han implementat aquestes ajudes.
Ja estem veient com d'altres territoris i comunitats autònomes ja estan traient paquets d'ajudes i és important que es faci des del govern dels Illes Balears de manera ràpida, urgent.
I la incertesa per la guerra a l'Orient Mitjà no modifica les previsions pel moment turístiques de cara a Setmana Santa.
Els hotelers de Mallorca preveuen una ocupació del 70% de mitjana i que el 92% de la planta hotelera estigui oberta, una evolució que, segons la vicepresidenta executiva de la patronal hotelera, María José Aguiló, marcarà el comportament de cada mercat.
Puede haber variaciones de estas estimaciones dependiendo de la zona y del producto y puede que haya incrementos por ventas de último minuto.
El govern espanyol destina 33 milions d'euros en dependències per policies i guàrdies civils a l'illa d'Eivissa.
Els dos projectes, una Eivissa i l'altra Santa Gertrudis, quantificats cada un amb més de 16 milions i mig d'euros, pretenen ser un incentiu per cobrir les places davant la crisi residencial que pateix l'illa. L'actuació forma part de la segona fase del Pla d'Infraestructures de la Seguretat de l'Estat, dotada amb 900 milions d'euros autoritzats en el Consell de Ministres.
I una persona ha estat denunciada a Menorca per avisar en temps real la presència d'un control de trànsit.
Ha estat a través d'un grup de WhatsApp. La Guàrdia Civil avisa que compartir aquests missatges posa en risc la seguretat viària i pot sortir molt car.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas, començant parlant de bàsquet, perquè Pablo Cano deixa de ser entrenador del Fibui Mallorca Bàsquet Palma.
El club mallorquí ha anunciat a aquesta hora baixa la sortida del tècnic uruguaià per diferències irreconciliables en la direcció esportiva que, segons han comunicat, res tenen a veure en la trajectòria de l'equip, que duia, per cert, 7 derrotes consecutives. El Figo explica que les pretensions de l'entrenador en matèria de fitxatges han provocat desavinències en la direcció esportiva que han obligat el club a prendre aquesta decisió. Demà l'entrenament el dirigirà Rubén Escales. Per tant, Pablo Cano diu adeu al conjunt mallorquí gairebé 2 anys després i el deixa com a 13 a la classificació en 34 punts, a només 4 del descens. L'ara exentrenador del Figui va arribar al club a l'estiu de 2024 amb el clar objectiu d'aconseguir el retorn a la primera FEP i, de fet, ho va aconseguir el maig de 2025. Tot i així, en aquesta temporada, amb el club de tornada a la segona categoria del bàsquet nacional, el tècnic uruguaià i la seva plantilla han sumat un total de 9 victòries i 16 derrotes. I a la Lliga Challenge resten 6 jornades per acabar la temporada i l'Azul Marino es troba imparable. L'equip mallorquí va aconseguir una altra victòria, aquesta vegada a la pista de Lima Horta de Barcelona per 70-89 i pel que fa a la classificació continua la lluita per el lideratge amb el Celta. Escoltam Maria Espanya, jugadora de l'Azul Marino.
Totalment, estarà fins al final del tot igualat. Si ningú dels dos perd, i esperem que no siguem nosaltres. I bé, però bueno, contenta perquè la feina feta fins ara és molt bona, és molt difícil i és veritat que és difícil d'igualar.
I en futbol, el Real Mallorca continua preparant el partit del dia 4 d'abril contra el Real Madrid a Somos i avui ho ha fet a les noves incorporacions d'Asano i Kumbula, que han tornat a exercitar-se amb el grup. Això sí, el tècnic mallorquinista Martín de Michelis ha dirigit la sessió sense la presència de Pablo Maffeo i Beristrom amb molèsties físiques i sense la dels internacionals convocats a les seves seleccions. Recordant, Vedat Murici es troba en Kosovo, Valgent amb Eslovàquia, Samu Costa en Portugal, Mojica en Colòmbia i Jan Virgili amb Espanya Sub-21. Més futbol de primera divisió perquè Luis García Plaza és el nou entrenador del Sevilla. L'equip andalús ha escollit l'extècnic del Mallorca per ocupar el càrrec del tècnic argentí Matías Almeida, que va ser destituït a Lleura Baixa. Luis García Plaza, que es trobava sense equip després del seu darrer pas per l'Alavés, on va ser destituït, per cert, el desembre 2024, serà entrenador del Sevilla fins 2027. D'aquesta manera, el tècnic madrileny intentarà reconduir la situació del conjunt andalús en aquests 9 partits que queden per finalitzar la Lliga. Ara mateix el Sevilla és 16 a la classificació en 31 punts, 3 més que el Mallorca. I a banda del Sevilla, el Real Madrid ha recorregut l'expulsió, que considera injusta, de Fede Valverde de diumenge passat en el partit contra l'Atlètic de Madrid. El comitè de competició podria sancionar el madridista en 2 partits i, per tant, no podria jugar la següent jornada a Somos contra el Mallorca. La selecció espanyola absoluta de futbol ha realitzat avui matí a Las Rozas el primer entrenament d'aquesta darrera concentració abans del Mundial. El combinat dirigit per Luis de la Fuente disputarà 2 partits amistosos. El divendres 27 a les 9 del vespre a l'estadi de la Ceràmica contra Sèrbia i dimarts de la setmana que ve, a la mateixa hora, s'enfrontarà a Egipte a l'estadi de Cornellà. Escoltant Marc Cucurella, jugador del Chelsea.
Pues nada, mucho orgullo y un privilegio. Al final, ojalá en volver a ese estadio donde el año pasado conseguimos ser campeones y volver ahí sería un honor, significaría que estamos a un paso de la gloria y ojalá después de mucho trabajo y de todos estos años que venimos trabajando llegue ese momento.
Per la seva banda, la Sub-21 de Jan Virgili continua el seu camí a la fase de classificació a l'Europeu. Divendres, a les 4 de l'hora baixa, l'Àrnaca jugarà contra Xipre la 6a jornada d'aquesta ronda i dimarts 31 a Madrid s'enfrontarà a Kosovo. El combinat espanyol Sub-21 és primer de grup en ple de victòries. Només 2 gols en contra i de 7 a favor. Precisament 2 d'ells, obra del mallorquinista Virgili. A la Champions femenina avui s'enceten els quarts de final de la màxima competició europea. L'Arsenal, equip on juga la mallorquina Mariona Caldentey, rebrà la visita del Chelsea a les 9 del vespre en el que serà el partit d'anada d'aquesta eliminatòria. Wolfsburg i Lió ja es troben disputant a Alemanya el partit d'anada d'aquests quarts de final. De moment, el conjunt alemany està guanyant per per 1-0 al Lió. I demà, quan falti un quart per a les 7, serà el torn del Clàssic. El Barça, les mallorquines Catacoy i Patri Jarro convocades s'enfrontarà al Real Madrid a l'estadi Alfredo Di Stéfano. Rafael Nadal ha estat investit avui hora baixa doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Madrid. Aquesta és la màxima distinció que concedeix l'institució acadèmica que ha volgut reconèixer els seus mèrits esportius, però també els valors que també ha demostrat fora de les pistes. La universitat ha volgut destacar els valors exemplars basats en l'esforç i la perseverança que caracteritzen el mallorquí. Escoltant les paraules de Rafael Nadal.
La resiliència, la capacitat de superació, el trabajo diario, creo que la disciplina, el respeto, al final cuando, por mucho sea un deporte individual, tienes que mantener el respeto por todas las personas que tienes alrededor, da igual el éxito que tengas.
I en ciclisme, la segona etapa de la Volta a Catalunya, el corredor tenenc Enric Mas ha creuat la línia de meta en la 38a posició. Kurt Magnus Nielsen ha estat el guanyador d'aquesta segona cursa de 167 quilòmetres entre les localitats de Figueres i Banyoles. Tot i així, Enric Mas es situa a la posició 21 de la classificació general a només 10 segons del líder Dorian Godon. Demà tindrà ja la tercera etapa de 159 quilòmetres a la Costa Daurada, des de Mont-ros del Camp fins Vila-seca.
20 minuts per arribar a les 8, publicitat i tot d'una, continuem amb més notícies.
Chico, al Lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments, neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
La cooperativa de Pollença, on engreixa Mè, un segell de qualitat, maneja amb previsions de venda per Setmana Santa de més d'un 10% respecte a la campanya de l'any passat. Enguany, malgrat l'encariment del combustible i de costos de producció per la crisi del petroli, els preus, diuen, no s'encariran.
El preu de venda de l'animal de 120 euros es manté igual respecte de la campanya anterior. Ara bé, heu de pensar que el preu final, el que trobareu als mercats, serà més car pels costos de distribució. Martí Solivelles és el president de la cooperativa pagesa de Pollença.
Molt, molt bons són els mateixos preus de l'any passat, perquè, clar, lo de la guerra que ara mos ha vingut per desgràcia, no, mos ha vingut un pot de, que no esperàvem i clar, tampoc, jo crec que hem de ser capaços de poder aguantar una mica un poc els cops i l'any passat teníem la canada 120 euros com enguany se repeteix els mateixos preus.
De fet, les previsions que manegen fins al dies abans de Pasqua són de 1.000 exemplars.
El control de la llengua blava amb les vacunacions massives també ha ajudat a contenir pràcticament el ramat sencer, una situació, per tant, ben diferent a la de l'any passat, quan van morir centenars d'ovelles que no s'han tornat a reposar.
Els preus de la carn de mè es mantenen estables, igual que les vendes d'aquest producte a les carnisseries. Avui hem estat al mercat de Pere Grau de Palma per parlar-ne amb els professionals i ens han explicar que tots els clients, que els clients fins ara s'han mostrat una mica reticents a comprar xot.
De manera que han passat d'adquirir aquesta carn amb antelació i a garantir que entendrien abastament per fer les panades o el frit, a esperar el darrer dia, sigui com sigui. La presidenta del mercat de Pere Grau, Paquita Bonnin, de la carnisseria Bonnin, explica que el compren ben igual.
el rei de Pascos, el xot. Cuixes per por a fer panades, braços per por a fer nesforn, costelletes per por a fer torrades. Tot això és el més important dels mallorquins a l'hora de fer Setmana Santa.
I des d'ahir ja es poden comprar les palmes i palmons per aquest diumenge de Rams, al local de Mans Unides de Mó.
Al llarg d'aquests dos dies hi ha passat molta gent i les voluntàries expliquen que ja n'han venut al voltant de 200. Algunes de les palmes les confeccionen a mà al mateix local les voluntàries, mentre que altres les duen ja fetes de fora. Fins a Mó es desplacen clients d'altres pobles com Ferreries, Fornells, Ló, entre d'altres. És na Maruja Elias, delegada de Mans Unides a Menorca.
Les voluntàries més grans de Mans Unides tampoc podien ja fer tantes palmes i ara els fem aquí amb voluntàries noves, voluntàries joves, i estem un poc, som un poc novatilles, però bueno, ho fem.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Desconvocada la vaga de la recollida de residus a Llucmajor després d'un acord assolit al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears. L'aturada estava prevista per aquest dijous, dia 26 de març.
L'acord inclou el compromís de l'empresa de mantenir el pacte signat el 2024 que va fixar les nòmines dins el conveni col·lectiu. Abans, un conductor de neteja cobrava uns 1.100 euros nets mensuals. Ara en percep 1.350, una xifra una mica per damunt del salari mínim interprofessional. Això suposa una diferència de 250 euros que es mantindrà amb el nou pacte. Juan José del Teso és el responsable del sector de serveis d'UGT i alerta de la precarietat laboral associada a les empreses subcontratades.
El problema que tenien los trabajadores es que la empresa estaba a punto de incumplirlo. Digamos que de dejar de aplicar esos salarios y volver otra vez a los salarios anteriores, que eran prácticamente eso, el salario mínimo interprofesional.
Del Teso assegura que quan acabi el conveni, el 31 de desembre de 2028, tornaran a convocar una altra vaga.
Cuando se inicie la negociación, estamos seguros que estamos única, o sea, abocados al 100% a otra huelga a nivel autonómico de basuras.
L'Ajuntament de Llucmajor ja trata concurs públic la licitació perquè les empreses interessades puguin optar al servei amb un pressupost adaptat per assumir les nòmines actuals.
I l'Ajuntament de Palma modifica l'ordenança municipal reguladora de la zona de baixes emissions per permetre la inscripció temporal de vehicles amb matrícula estrangera que compleixin amb els requisits ambientals.
L'autorització tindrà una validesa de 30 dies naturals des de la data d'entrada sol·licitada i no es permetrà l'accés sense la corresponent autorització prèvia. Aquesta modificació respon a l'aclariment realitzat per a la Direcció General de Trànsit sobre l'homologació dels distints ambientals en determinats països europeus com Espanya.
I més qüestió, perquè una empresa nàutica ha demanat autorització a costes per poder utilitzar la rampa d'Escanoteis al nucli costaner de Mó per oferir un servei de lloguer de motos aquàtiques. Aquesta zona és molt usada a l'estiu pels veïns que s'oposen, Ramiro López, completament a aquest projecte.
La rampa d'Escanoteix durant l'estiu dona servei a diverses empreses de lloguer de caiacs. Ara una empresa nàutica ha presentat una sol·licitud a costes per llogar-hi motos aquàtiques. El projecte constaria de 4 motos amb silenciador i amb un sistema de seguretat per poder-les aturar remotament. Els veïns, però, s'hi oposen per raons de seguretat i saturació de la rampa. Escoltem Anna Riba, que és presidenta de l'Associació de Veïns d'Escanoteix.
En totes les reunions que hem tingut en l'Ajuntament hem informat que ens preocupava, que era perillosa, que no està en bon estat, que la comparteix de masses usos, i ara ens trobem que no només no es limita el seu ús, sinó que es continua ampliant. Hi ha zona de bany a banda i banda de la rampa, per tant, significa que, clar, els banyistes creuen, hi ha els particulars que tiren la barca, i hi ha els amarristes que l'empren com a zona de càrrega i descàrrega.
La mateixa empresa ja va sol·licitar al juliol un permís per oferir aquest servei a Cala Molí, a Daia. El GOM Menorca ja va presentar en aquest cas al·legacions i ara estudien fer-ho per a aquesta nova localització. L'Ajuntament de Mahó també està revisant el projecte. José Manuel García és regidor de Medi Ambient de Mahó.
Tots també estem una mica preocupats per acabar d'analitzar realment les particularitats que pot tenir a una zona de bany com és la rampa d'Escanoteix, que ara mateix ja té els caiacs d'estiu, afegiria una activitat més com podrien ser les motos aquàtiques.
A més d'aquestes dues sol·licituds, fa just un any una altra empresa també va intentar impulsar un projecte de motos aquàtiques a Sant Tomàs. Segons expliquen les empreses impulsores, la demanda demanda d'aquest servei a l'illa és molt alta entre els turistes.
I Port de les Illes Balears treballa contra rellotge per finalitzar a temps les obres del port antic de Ciutadella. La intenció és que la rampa per tirar embarcació en pugui habilitar-se un dia aquesta setmana.
El govern ha negociat amb l'empresa constructora per emprar el llenegai de dijous a dilluns sant, de manera que els usuaris puguin sortir a la mà uns dies aquestes vacances. Recordem que la rampa està inoperativa mentre s'executen les obres del pont. Està previst que finalitzi el maig, just quan comença la temporada turística.
I avui s'ha presentat la transformació del parc urbà i del pati de l'escola de la Mola a Formentera, que es convertirà en un refugi climàtic.
La primera i segona fase de les obres tenen un cost de 450.000 euros subvencionats entre govern i Consell Insular. S'espera que pugui començar a construir-se a partir del mes de juny.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La cita electoral a Andalusia accelera la sortida i substitució de la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, candidata pel PSOE.
Montero, qui mantendrà l'acta de diputada i ja és el cinquè canvi en el govern des que va començar la legislatura, ha participat avui en el seu darrer Consell de Ministres per centrar-se en les eleccions andaluses que seran el pròxim 17 de maig.
En estas elecciones lo que nos jugamos es la salud de los ciudadanos. Se nos va la vida en estas elecciones y esto es lo que queremos trasladarle a el conjunto del electorado progresista.
Carlos Cuerpo, ministre d'Economia, ha agraït que sigui un dels possibles noms que sonen com a substitut de Montero.
El hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere quizá decir que en el ámbito de la política económica se está realizando un buen trabajo.
El president de la Junta i candidat del PP a la reelecció, Juanma Moreno Bonilla, confia en poder tornar a obtenir una majoria suficient per no haver de dependre de vots, ho ha dit en declaracions Onda Cero.
No digo que nosotros tengamos que estar obsesionados con Vox. Vox es una fuerza política distinta al PP. Que Vox haga su campaña, nosotros haremos la nuestra y lo que desde luego nosotros vamos a buscar es no depender de nadie. Creo que Andalucía se juega mucho, los andaluces nos jugamos o seguir en un gobierno de estabilidad, de sensatez, de serenidad que hemos tenido hasta ahora o meternos en un lío.
Aquesta convocatòria electoral arriba enmig de les negociacions entre el PP i Vox per formar govern a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó.
La formació de Santiago Abascal ha dit que aquestes converses no afectaran a la campanya electoral a Andalusia perquè cada regió, diu, té la seva pròpia negociació. És Pepa Millán, portaveu de Vox al Congrés.
Si afectan o no, nosotros no es que vayamos siquiera región a región, es que vamos medida a medida. Cada región tiene unas necesidades, los resultados son distintos en las distintas regiones y vamos medida a medida y acuerdo a acuerdo, con garantías y con plazos de cumplimiento.
I la jutgessa de la Dana cita declarar com a testimoni l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
La magistrada li demana que porti els missatges i les cridades del 29 d'octubre de 2024 relacionades amb la gestió de la tragèdia que es va saldar amb 237 víctimes mortals. La secretària general del PSOE valencià, Diana Morant, exigeix la compareixença dels responsables davant dels tribunals i exigeix que Mazón torni la seva acta de diputat.
I vuelvo a repetirle al senyor Pérez Llorca que tiene que expulsar al señor Mazón y que le tiene que pedir el acta de diputado, porque no podemos normalizar que también el expresidente de la Generalitat vaya al juzgado por un tema tan importante y que siga sentado y además con todos los privilegios.
I la jutgessa considera que el manteniment de la passarel·la de Santander, en la qual varen morir 6 joves, correspon al govern central.
La magistrada ha acordat dirigir l'acció penal contra 2 funcionaris de demarcació de Costes per indicis de negligència. En una interlocutòria, la jutgessa afirma que Costes és l'única responsable de garantir l'adequada conservació i manteniment de la passarel·la que es va rompre.
Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A les meus pares.
A la meva padrina.
Dadicul desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediquen aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu. Ai.
Això, que t'estim molt.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. El CaixaForum de Palma canvia la seva pell i ens ofereix una excel·lent oportunitat de visitar el món i de fer-ho a través dels ulls d'algun dels millors fotògrafs, això vol dir del National Geographic, en l'exposició Colors del Món, que ens convida a reflexionar sobre la seva influència en les diferents cultures. Sandra Martínez.
Sense anar més enfora, el blanc pot ser senyal de puresa, però també de dol. El groc, de perill o de poder. El vermell, de pau o de guerra. I d'aquesta manera, amb la mirada ben oberta, és com veuen el món, com ens el fan veure aquestes fotografies amb la natura salvatge marca de la casa, però que va més enllà. Rubén Duro és assessor científic d'aquesta mostra.
Associem National Geographic a fotografia de naturalesa, fotografia de fauna, fotografia de paisatge. Pero pocas veces asociamos National Geographic a otro aspecto de la fotografía, que es la fotografía etnográfica, la fotografía cultural. Y los colores, organizar la exposición por colores, era una excelente manera de poder mostrar de qué manera tan distinta ven las diferentes culturas cada uno de los colores.
Ossos polars de blanc immaculat, colibris de morat impossible, ocells salvatges tan verds com la selva que els envolta, però també els ulls d'una nina emparada per la seva germana o els d'un infant somrient a un campament de refugiats. Són dues imatges d'una sensibilitat especial per a una raó clara.
A partir d'un determinat moment empezaron a aparecer fotògrafs de National Geographic que demostraron que su capacidad, su calidad técnica era exactamente igual que la de los hombres, de los fotógrafos de National Geographic, pero incorporaron una sensibilidad distinta. Es irremediable. Cuando los que visiten la exposición seguramente incluso podrían detectar cuáles son las fotografías realizadas por mujeres o las realizadas por hombres.
Colors del món es complementarà amb visites guiades, amb un cicle de cinema pels menuts de la casa i amb el taller familiar Menjam en Colors.
La històrica periodista i presentadora Olga Viza serà demà la protagonista de la nova secció de Líders d'Opinió que acull la Fundació Joan Marc de Palma i que presenta el també periodista Andreu Manresa. Afalagada per la convidada, Viza defensa la necessitat d'uns mitjans de comunicació forts i fiables en aquest temps d'incertesa.
Tot i que la primera imatge que ens ve al cap d'ella sigui sempre relacionada amb activitats esportives, va retransmetre, per exemple, 6 edicions dels Jocs Olímpics, Viza ha fet molta més cosa i ha estat pràcticament a tots els canals de televisió estatals, de televisió espanyola, Antena 3, passant per Telecinco i La Sexta. Sense oblidar a la ràdio una llarga trajectòria que li ha comportat reconeixement com l'Ondas, el Margarita Revier i el Premi Nacional de Comunicació de Catalunya, guardons per a una carrera per la qual encara sent passió.
Estar llocs que mai haguessis pensat, conèixer gent que mai haguessis pensat, converses tan enriquidores i, sobretot, explicar-li a la gent. No? Per mi, la gran màgia d'aquest ofici és traslladar-li a la gent aquestes coses, més enllà d'aquesta part tan egoista, extraordinàriament egoista, que és viure-les.
I explicar, donar a conèixer en aquest temps d'incerteses, de fake news, no és més complicat que mai, pot ser sí, però citant Iñaki Gabilondo, també és més necessari que mai.
En cas d'inundació, la primera cosa que falta és l'aigua potable. Doncs el periodisme igual. En cas de sobreinformació, la primera cosa que falta és el periodisme que contrasta. No. El periodisme és l'aigua potable de la informació. Hauria de ser-ho.
Referent, però, a moltes coses, dona pionera en un món molt masculinitzat, la periodista creu que la nostra realitat és ara mateix un repte molt difícil per als joves.
Quan jo tenia 20 anys, no em plantejava el futur. Sabia, per cultura adquirida, que a poc, estudiant molt, corrent encara més, podies assolir a poc certes coses. Ara, jo tinc la sensació de que davant de la gent jove més que la sensació de futur hi ha la sensació d'incertesa. Llavors és molt més complicat, ho tenen molt més complicat.
La xerrada començarà a les 6 de l'hora baixa i es podrà seguir també per streaming a través de la pàgina web de la Fundació. Sapore di sale.
I no podíem acabar d'una altra manera amb la veu de Gino Paoli, un dels grans autors de la cançó italiana, avui que han conegut la seva mort als 91 anys a la seva Gènova natal.
En 60 anys de carrera, amb 3 abandonaments i 3 retorns, va popularitzar de forma extraordinària cançons que posaren música a la cultura italiana.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 24 de març, en què el govern anuncia que finançarà amb 5 milions d'euros projectes estratègics en el sector agroalimentari de les Illes Balears. Ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, en una compareixença al Parlament a petició del Partit Socialista pel tancament de gama. Maria Eugènia Quegles.
La línia d'ajudes es bonificarà en fons de l'impost de turisme sostenible i forma part d'una estratègia de transformació per fer el sector més competitiu, integrat i rendible. El conseller ha defensat un canvi de model cap a estructures en què els mateixos productors tinguin més control sobre tot el procés des de la producció fins a la comercialització.
Una quantitat no inferior a 5 milions d'euros per tornar a habilitar una nova línia d'ajudes destinades a projectes d'estratègia per a l'agroindustrial de les Balears que tinguin impacte a les produccions primàries de les illes. Aquesta línia serà independent de les ja programades i podria representar una inversió addicional de més de 12 milions d'euros.
Dues de les vaqueries que fins ara venien la llet a gama es portaran a partir de dimarts que ve la llet a la península per sobreviure al tancament. La tercera vaqueria, la de Ses Veles de Canyamel a Cap de Pere, tancarà portes ja que el seu propietari, Toni Boussà, no vol viabilitat el negoci.
Són 64 anys de veure vaques a canal, que dic que carreguen-se darrere, me cauran-se llàgrimes, a pesar que la gent diu que sentiment no n'hi ha, sí que n'hi ha sentiments, i són aquí, duc que 14 anys, farà 15 anys que estic en aquesta finca, que te sap greu que vaig de plegar d'aquesta manera. És una obligació, cari, cari, que me l'han fet de plegar. No és que ho haguessin plegat altres.
I ha quedat desconvocada la vaga de recollida de residus a Llucmajor després d'un acord assolit al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears. L'aturada estava prevista per aquest dijous, dia 26 de març.
L'acord inclou el compromís de l'empresa de mantenir el pacte signat el 2024 que fixa les nòmines dins el conveni col·lectiu. Abans, un conductor de neteja cobrava uns 1.100 euros no mensuals, ara en percep 1.350, una xifra un poc per damunt del salari mínim. Això suposa una diferència de 250 euros que es mantindrà amb el nou pacte. Juan José del Teso és el responsable del sector servei d'UGT, qui alerta de la precarietat laboral associada a les empreses subcontractades.
El problema que tenien los trabajadores es que la empresa estaba a punto de incumplirlo. Digamos que de dejar de aplicar esos salarios y volver otra vez a los salarios anteriores, que eran prácticamente eso, el salario mínimo interprofesional.
I més de 450 docents interins de les Illes Balears no tenien acreditat el coneixement del català durant l'any 2024.
És el doble de la registrada del 2022, així ho ha exposat el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durant el ple del Parlament, on ha defensat la moratòria del requisit lingüístic en places de molt difícil cobertura, una mesura acordada amb vots.
El govern es reunirà demà amb els partits en representació al Parlament per escoltar les seves propostes davant la crisi econòmica derivada de la guerra a l'Iran.
La trobada arriba després d'una ronda de contactes en sectors econòmics afectats i mentre l'executiu treballa en un paquet de mesures complementàries a les aprovades pel govern espanyol. La patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca reclama que es tramiti per la via d'urgència un decret llei per pal·liar els efectes de la pujada de preu que tingui un pla de xoc de 100 milions d'euros. El seu president, Jordi Mora, destaca que altres comunitats autònomes ja han implementat ajudes.
Ja estem veient com d'altres territoris i comunitats autònomes ja estan traient paquets d'ajudes i és important que es faci des del govern de les Illes Balears de manera ràpida, urgent.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que les negociacions amb el règim iranià continuen i que Teheran ha renunciat a comptar amb armes nuclears.
El president dels Estats Units assegura que la guerra a l'Orient Mitjà segueix en bon curs des de la